Rolex, Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
RAC+1, podcast.
Per què ha d'haver-hi un problema si hi ha poc sexe? I què és poc sexe?
És molt habitual que amb els follamics hi hagi complicitat si hi ha una amistat. És no només és sexe.
Que el clítoris estigui separat de la vagina no té molt de sentit. Llavors, lo important per a l'evolució és que sí hi hagi plaer, però que qui arriba abans sigui el mascle.
A RAC+1, la revolució sexual. El podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
RAC+1, tots som u.
Avui, que és 8 de març, heu de saber que...
Avui, que és 8 de març, heu de saber que... 4 de cada 5 dones ha estat víctima de violència masclista a Catalunya.
Segons una enquesta feta pel Departament d'Interior, 2 de cada 3 han rebut comentaris sexistes, tocaments o han estat víctimes d'agressions i violacions. La meitat ha patit violència psicològica i un terç violència digital. De totes les dones que han patit violència masclista, només 2 de cada 10 ho han denunciat.
Escolta, això t'ha incomodat? A nosaltres també, i per això volem canviar.
Barça juga a RAC+1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. El Barça juga a RAC+1 amb Joan Maria Pou, Jaume Molló, Marta Ramon, Joan Lluís Garcia, Laia Coll, Marc Guillén, Gerard Ballera i Xavi Puig.
Hola, bona nit a tothom des de la cabina de RAC+1 a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. A les 9 en punt, Barça-Mallorca, partit corresponent a la 28a jornada de la Lliga Masculina de Futbol. És l'últim partit abans del partit. Ja ens entenem, oi? És l'últim partit abans del partit. Després de la decepció de Sant Mamés, aniria bé un joc, un resultat, un to semblant al del dia del Getafe. La veritat és que es fa molt difícil anticipar quin tipus de Barça veurem avui. És arriscat fer prediccions amb el Barça aquesta temporada, perquè la que t'il·lusiona és una mica catacroc, t'endús una patacada de les grosses. El Barça, que té moltes baixes per lesió o per sanció, però és evident que avui s'han de sumar els 3 punts per continuar a prop de la segona plaça i per arribar al partit de dimarts contra el Nàpols amb el dipòsit de confiança el més ple possible. Jo crec que no estarà ple a vessar, però com a mínim si guanyes avui i ho fas d'una manera més o menys solvent, doncs arribaràs al dimarts amb una certa sensació de confiança, perquè dimarts és un partit clau, fonamental per aquesta temporada, però avui no es pot badar. I molta atenció, perquè l'11 de Xavi jo crec que es pot qualificar d'experimental. Ara la Marta ens el cantarà i l'haurem d'analitzar amb molta cura, perquè jo crec que és un dels 11s més experimentals que li recordo a Xavi Hernández des que és entrenador del primer equip del Barça. Marta Ramon, bona nit.
Hola, bona nit.
Avui haurem d'anar a poc, sobretot després de cantar la defensa, perquè hi haurà una mica de mareig.
Sí, perquè hi ha peces interessants a l'hora d'analitzar aquest 11, un 11 sense Lewandowski, que és suplent, i atenció, Marc Guiu és titular per primer cop a la Lliga, ja ho havia estat a Salamanca a la Copa, però Marc Guiu per primera vegada titular en un 11 de Xavi a la Lliga, i a més el Barça sortirà amb un únic migcampista pur, Gundogan. Pareu atenció, pareu bé l'orella, el Barça sortirà amb Ter Stegen a la porteria, amb Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez i Cancelo a la defensa, a la base del quadrat Christensen i Gundogan, més avançats Rafinha i Joao Félix, i al davant Lamine Yamal i Marc Guiu.
Déu-n'hi-do. Laia Coll, bona nit.
Hola, bona nit.
Amb qui no ens surt el Mallorca del Vasco Aguirre?
Amb una defensa de 5-3-2, amb Raskovic a la porteria, 3 centrals, Nastasic, Raillo i Copete, als carrils Giovanni González i Lato, mig del camp Samu de pivot, interior Sergi Darder i Morlanes, i a dalt una doble punta amb Larín i Morici.
Gerard Ballera, hola.
Hola, bona nit.
Bona nit. Què ha de fer la nostra gent per comentar la jugada amb nosaltres? Un partit en divendres.
Sí, doncs més senzill impossible, amb l'etiqueta FRAC1 a través de la X. Entreu, comenteu, etiqueta FRAC1, el que vulgueu, sobre el partit d'aquesta nit. Si vulgueu parlar ja també de la Champions, també val. I, encara que sigui divendres, Joan Maria, sortegem un pernil batalla l'únic, com cada dia, com cada transmissió del Barça juga a RAC1 aquesta temporada, un pernil batalla l'únic en joc amb l'etiqueta FRAC1.
T'ho imagina't, Puig, hola, bona nit.
Bona nit.
T'ho imagina't, no? Començar el cap de setmana i amb un bataller al sac.
No hi ha millor manera.
I encara és el cap de setmana diferent, eh?
D'altra manera, pot ploure, nevar, el que sí. Vulguis, que tu vas tallant
pernil. Vent, fred, que tu dius, sí. Saps? A mi el greix intramuscular ja no me'l treu ningú, saps què vull dir?
Va bé el greix per el pom del fred, va bé
sí,
tenir protecció.
És fonamental, és així, és així. Molló, hola, eh?
Hola, bona nit.
Bona nit, com riu, eh? Quan sent greix intramuscular ja riu.
Home,
és que... Sí, sí, és que has de fer, no?
És únic,
exacte. Hola, Marc Guillén, eh?
Hola, què tal?
El Marc ara és un tio que sempre va com molt preparat i ara ha agafat una biodramina, diu, abans de comentar l'onze. Hola, Joan Lluís.
Què tal, com estem?
Bé. Diu, deixa'm un moment que necessito re una coseta per poder orientar l'audiència. Primer m'he d'orientar jo. No, a veure, jo crec que les posicions més o menys estan clares.
Sí.
El que passa és que el que ha dit la Marta, no? El Barça juga amb un migcampista pur. L'altre són invents, adaptacions, com li vulguis dir. Vaja, jo crec que podem parlar d'un 11 experimental, no?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que podem parlar d'un 11 experimental, podem parlar d'un assaig del dia del Nàpols. Avui, mira, fixa't, t'ho faig al revés, a la banqueta hi ha 5 migcampistes. O sigui, n'hi ha del planter, hi ha Sergi Roberto, Oriol Romeu, hi ha Fermín, i en canvi només n'hi ha un, l'alineació.
Tenim clar, Marc, ara ho comentàvem a la prèvia, que aquest és un 11 molt condicionat per dimarts, no? O no?
Totalment.
Molt, no?
Totalment, jo crec que sí. Jo crec que és una prova, com dic, un assaig pel dia del Nàpols, un dia on em voldrà jugar, com hem explicat moltes vegades, que acostuma a passar la Lliga de Campions, amb els 11 homes que hi tinguis més confiança, no? Siguin quins siguin. I en aquest sentit, doncs al mig del camp, tot i que tinguem migcampistes de nòmina que no hi estem tenint confiança, doncs anem a provar tots els jugadors que tinc més o menys de confiança, com els puc encaixar. Christensen ja fa dies que l'hem incorporat com a migcampista perquè hi tenim confiança, i Rafinha avui és el nou. És el que d'alguna manera li fem una mica un scouting, li fem una prova. Ja havia jugat algun dia d'interior i avui jugarà d'interior. Jo se'm fa estrany imaginar-me sortir d'inici contra el Nàpols amb Rafinha d'interior, però si més no, per la segona part, si la cosa es torça, doncs és un jugador que t'hi pot jugar, i jo crec que per això avui doncs el prova, i surt Rafinha al costat de Gundogan i Christensen al mig del camp. Jo aquí ho veig claríssim, que és aquesta prova. A més, avui, si vols, el Mallorca, un que es tancarà darrere, et permetrà jugar amb un jugador tan ofensiu com Rafinha al mig del camp. Tres quarts del mateix amb Joao Félix, que ha de jugar el dia del Nàpols, allò dels quatre migcampistes, jo crec que per lo mateix que estem dient ja ens n'hem d'oblidar, hem de sortir amb els davanters, i Lamine Yamal doncs el fem seguir jugant perquè venia de dies de descansar, i també s'ha d'entendre amb Rafinha, aviam si funciona, això de tots dos per la dreta, Rafinha d'interior, Lamine d'extrem. I llavors ja el que oferirà més debats, i segur que la gent comenta més, és això de Marquiu, no? Que jugui Marquiu de davanter centre. Més enllà de ens caigui millor o ens agradi més o menys Vitor Roque i tingui més confiança o no, Xavi aposti pel planter, tots aquests temes, jo futbolísticament hi veig una raó, i és que Marquiu és un davanter molt més d'àrea, avui el Mallorca es tancarà, hauràs de tirar pilotes a l'àrea, i Vitor Roque destaca per la profunditat, pels espais, per córrer. Avui no tindrà aquests espais per córrer Vitor Roque. Està clar que no hi tens gaire confiança quan no el poses, perquè Vitor Roque no només l'has fitxat perquè corri, no? És un davanter que sí que té aquest oportunisme de cara a l'àrea, però sí que hi ha una raó futbolística més enllà de la confiança que pugui tenir, i perquè Marc Guiu, escolta'm, s'està sortint.
És així, Marc, perquè fons del cos tècnic ens confirmen que és una decisió tècnica l'elecció de Marc Guiu per davant de Vitor Roque. Avui Marc Guiu és titular per primera vegada a la Lliga, que per condicions del rival, pel tipus de partit que s'imaginen, que avui les condicions de Marc Guiu són molt més favorables, es poden explotar molt més que les del brasiler.
Té un sentit futbolístic, el té. Si no tens en compte preus, condicionants extraesportius, té un sentit tenint en compte qui tens al davant, que fas descansar Lewandowski de cara a dimarts, i perquè està una targeta i es perdi el Metropolitano, no? La combinació de les dues coses fa de dir, hosti, vale, canvio de davanter centre titular i poso el que crec que pot fer més mal tenint en compte com defensarà el rival.
El que passa que més enllà de les particularitats d'avui del rival, sabem i tenim constància, i també ho hem anat explicant a RAC1, que hi ha certa desconfiança en les qualitats de Vitor Roque. És un davanter que no arriba perquè des del cos tècnic se l'hagi reclamat, que no arriba perquè sigui una prioritat urgent des del punt de vista de Xavi, i l'entrenador no hi confia, sobretot pel que fa amb pilota. Creuen que ha de millorar molt en els controls de pilota, ha de millorar molt la seva qualitat associativa. Sí que és veritat que li veuen potencial per fer gols i creuen que els podrà ajudar a curt termini, però no el veuen com un jugador que ha aterrat i ja encaixa amb les qualitats que ha de tenir un jugador del Barça.
Perquè, Marta, tu creus que pels 61 aquests de 30 més 31 Xavi potser hauria preferit un Zubimendi o un Bernardo Silva?
És que no cal ni que respongui aquesta pregunta.
D'acord.
I més a més, tenint en compte les circumstàncies amb les que ha acabat inscrivint-se Vitor Roque en el mercat d'hivern, perquè la prioritat hauria estat portar un recanvi per Gavi.
No, dic perquè en el seu moment li van dir que no es podien pagar determinades quantitats per aquests jugadors.
I per això es va acabar fitxant un mig centre de molt low cost com és el cas d'Oriol Romeu.
Sí, és que jo estic segur que per moltes raons tàctiques que hi hagin, si Vitor Roque fos un davanter que et marqués les diferències molt per sobre de Marc Guiu i que d'alguna manera hi hagués un grau de confiança més elevat, tal com ara explicava la Marta, estic segur que seria titular, tot i aquestes raons tàctiques que heu explicat. Jo n'afegeixo una altra: el Mallorca és un dels equips que millor va en el joc aeri, una de les seves armes és precisament la pilota aturada, és molt millor que la defensi Marc Guiu que no pas Vitor Roque.
Però vaja, tot plegat el que fa també jo crec que és alimentar tots els dubtes que ja han planat amb aquest fitxatge de Vitor Roque, per tots els motius que ens explicava ara la Marta. I realment tota aquella gent que deia no acabo d'entendre per què arriba aquest jugador, si al meu entendre hi ha un altre que es diu Marc Guiu, que ve del planter i que no veig que estigui massa més, molt lluny d'ell, a priori, o més o pel que hem anat veient en aquest tram de temporada que ha jugat Vitor Roque i Marc Guiu, quin sentit té pagar aquests 61 milions d'euros si s'acaben pagant els 61, no? És a dir, estàs en una situació molt complicada des del punt de vista econòmic i has de ser un francotirador a l'hora d'executar els fitxatges. Hem vist com la temporada passada, ho deia la Marta, l'estiu passat es van gastar 3,5 milions d'euros en tot l'estiu per Oriol Romeu. Clar, tu ara veus Marc Guiu, i estic a favor que jugui Marc Guiu, i és una proposta que a mi m'estimula veure'l avui, pel físic que té, per la brega que hi posa i per la defensa que haurà d'enfrontar-se, i com per donar-li descans, vaja, a Lewandowski, i per tant el que no quadra és, ni per un costat ni per l'altre, aquest fitxatge. No sé, ens l'haurem d'explicar molt bé. Ho han intentat, però de moment, pel que hem vist al camp, no, Jaume? No hem vist que sigui
això. No, clar, i és que el més preocupant segurament per Vitor Roque i pel Barça és que juga Marc Guiu i tots tenim la sensació que no hi haurà gaire diferència de rendiment entre l'un i l'altre. Vull dir, més enllà del tema tàctic i de la manera de jugar del Mallorca, no ens podem posar les mans al cap. No, clar, és que Vitor Roque és molt millor que Marc Guiu. No. Vull dir, fins ara el que hem vist, aquesta frase no la podem dir. Per tant, bé, confiar que avui el nano, que està realment on falla en aquestes últimes setmanes amb el filial, doncs avui també tingui una bona actuació per explicar aquesta suplència a Lewandowski, més enllà de que està amenaçat. 9 titularitats consecutives de Robert Lewandowski. Ara mateix és el segon jugador que encadena més partits de titular. El primer és Koundé, que en porta amb la d'avui 16, però aquest no té recanvi, per tant ha de jugar sí o sí. I llavors ja ve darrere Lewandowski, Cancelo amb 7 titularitats, amb la d'avui 8, perdó, però el portuguès ja sabem que si està convocat sempre juga.
Perdona, Jaume, sí que té Koundé, sí que té un recanvi. Podria jugar Héctor Fort, que al final Héctor Fort amb el primer equip l'hem vist de lateral esquerre, però no ho oblidem, ho va fer per les circumstàncies, perquè Héctor Fort és lateral dret, i a mi sí que m'agradaria veure'l més, perquè crec que quan va jugar va rendir a un molt bon nivell, i que ara Koundé està acumulant moltíssims minuts i no entenc per què Xavi no li ha tornat a donar més oportunitats més enllà de l'últim partit que es va jugar aquí al Camp Nou, que va sortir els últims 12 minuts, una cosa així. Llavors sí que podria haver-hi una alternativa a aquests tants partits que porta Koundé seguits.
No. En tot cas, el que està bé, per mi, és que hi hagi una certa sacsejada, no? És a dir, quan un equip està com està el Barça, per mi és un bon senyal que com a mínim l'11 sigui comentable, hi hagi, no? Pugui haver-hi un cert debat.
I al mig del camp.
Al mig del camp, això que deia, no? Rafinha l'està provant de cara al Nàpols, és simplement un invent avui per les circumstàncies de les lesions, etc. I veurem un mig del camp més natural. Potser és que Xavi ha perdut confiança en Fermín, que hauria pogut ser el titular al Nàpols i vol veure que si Rafinha li funciona mínimament normal, tornarem a jugar amb Rafinha. Està bé, com a mínim, no?
Hi ha una part positiva, potser, el fet que Xavi hagi dit que plega a final de temporada, n'hi ha moltes de negatives, però hi ha una positiva, que és que ell ara no té necessitat de casar-se amb ningú, i que tot el que faci ara és en el curt termini, però és per tirar aquesta temporada endavant i no de pensar més enllà, i si, si algú li diu que potser estaria bé que jugués un jugador o un altre, ell posarà qui li salvi, vaja, qui li tregui les castanyes del foc.
Sí, sí.
Perquè li és igual el que li pugui passar en un futur, perquè ja marxa.
És veritat que el partit del dimarts no és un partit que tu necessitis sortir a tomba oberta.
No.
Necessitaràs un cert control i una certa protecció, però també és veritat que necessitaràs una certa alegria per intentar avançar-te en el marcador. Clar, Rafinha, en aquest sentit, és un futbolista que jugant d'interior té molta més arribada, molta més capacitat, diguéssim, de gol que un interior normal, i alhora, dels davanters que tens, és el tio que penca més.
Sí, sí, exacte.
Vull dir que et pot fer aquest equilibri. Li pots dir, ei, Rafinha, avui... No? I el tio ho fa.
Sí, sí, i tant, ho va fer, i recordo, no sé quin era el partit, però quan va jugar just abans de lesionar-se, doncs sí, que ho va fer molt bé. Justament el problema que va venir, em sembla que va ser que va fer masses sprints, que jugava de migcampista com si fos extrem, i llavors com que veia passar la pilota molt a prop i sempre estava, doncs el migcampista sempre participa més que no pas d'un extrem, doncs anava a tota bala, a tota pastilla, cap amunt i cap avall, i que es va passar de fer tants sprints i així va acabar lesionant-se. Per tant, entrega, pressió, intensitat, això la tindrà. El que passa és que, clar, presentar-te amb aquest mig del camp contra el Nàpols, doncs home, tindràs una mica més de picant al davant, tindràs més gol amb Rafinha i d'interior, i tindràs més determinació als metres finals, però clar, allò de controlar el partit, tenir la pilota, sí, sí, la pausa, pausa, clar,
sí, sí. Ara, però qui te la dona dels que estan sants?
Això t'anava a dir.
Fermín no te la dona, eh?
Arribats
el Fermín d'ara no te la dona, com a mínim.
Arribats a aquest moment, i que gairebé, fins i tot quan teníem Pedris i De Jong, tampoc ho aconseguíem, amb la gran majoria dels partits, doncs potser ja més val deixar estar això i intentar, doncs, tenir una mica de gol i una mica de determinació als metres finals, que aquest equip, si no, no l'està tenint. I si allunyem Gundogan de la zona de mitja punta, ja sabem que li falta aquesta última passada, aviam si la porta Rafinha, perquè Fermín últimament no estava jugant.
I et confirma també que Sergi Roberto ni ho has intentat perquè jugui contra el Nàpols. Vull dir que no ho has intentat, deu ser perquè no ho veus clar del darrer, perquè si no avui li dones la titularitat i potser li dones 45 o 60 minuts i dius, bé, a veure si puc tornar a repetir contra el Nàpols, no?
Sí, és que físicament hi ha coses que estan aquí en un llim que ningú no sap ben bé. Oriol Romeu, que sí, el genoll aquest, Sergi sí. Roberto, que està bé però no juga mai, vull dir, jugadors que en teoria estan bé però que no estan bé, i com que ningú no t'ho explica del cert, no saps ben bé si és que no juguen perquè no hi confia, o no, fins i tot Vitor Roque s'havia dit que havia arribat molt malament i que per això no jugava. Ara queda clar que no juga perquè serà un jugador, si és que ho acaba sent, de cocció lenta. És a dir, un fitxatge de 30 quilos o de 60 ha de ser un jugador que els primers 5 entrenaments tu dius, hosti aquest tio, hosti el que ens ha vingut aquí. I no és això, ens ha quedat claríssim. És un tio que potser li veuen recorregut, que potser treballant-lo molt li veuen un lloc.
És que potser ha passat el contrari, amb Víctor Roque.
Si no, el fots avui de titular, encara que les característiques del rival no s'ajustin, perquè avui el mastegot a Víctor Roque, de veure com Marc Guiu és titular, és sensacional.
Sí, al final jo crec que acaba adaptant els que estan millor, com deia Marc al principi, pensant en dimarts. I ara ho apuntava en Ballera, la titularitat única fins ara de Rafinha a l'interior és el 29 de setembre, curiosament també un divendres, Barça 1, sí. Sevilla 0, i al mig del camp és Gundogan, Gavi, Rafinha, aquí canviem Christensen per Gavi, òbviament, i després a dalt aquell dia juguen Lamine, Lewandowski i Joao Félix, és a dir,
mera quadra bastant,
clar, marca Lamine Yamal.
Si pensem que dimarts òbviament jugarà Lewandowski, són els mateixos que aquell dia amb Christensen per Gavi, que és un canvi obligat, òbviament.
Jo aquell dia recordo un Barça exuberant en atac, però en canvi un partit d'anada i tornada amb l'Ukevakio, que em sembla que va tenir alguna oportunitat, que ja seria això una mica per on anirien els trets amb aquesta alineació, és a dir, que corres el risc, però...
A mi, jo en aspecte de, a nivell tàctic, de, que l'he vist quan Rafinha juga aquí d'interior, de mitja punta per la dreta, que té tendència a perfilar-se cap al centre i desvesteix molt a la Lamine Yamal. Això li va passar aquest dia al Sevilla, recordo. Hi ha altres moments puntuals que ha jugat. També era un altre... Jo crec que la Lamine d'ara tampoc no és el Lamine de principi de temporada i suposo que el joc bascularà cap a aquesta banda. Però sí que tenia tendència a tancar-se cap a dintre, a buscar el xut o buscar Joao Félix o Lewandowski. Espero que avui això no es produeixi.
He de compartir amb vosaltres un neguit, i és que sí. Jo el partit del Nàpols el jugaria ara ja, avui. O sigui, a mi ja m'agradaria que, no? Vull dir que avui ja això fos el Mallorca, molt bé, la Lliga, però jo ara ja prou. O sigui, no puc més.
Hi ha una mica de patiment prematur?
No, absolutament, perquè és que per mi és que ho comentàvem ara amb tu també, Marc, amb la Marta i la Laia, els últims desplaçaments que hem fet abans d'aquest partit, no? Que és que si tu passes a quarts de final, des d'un punt de vista econòmic per descomptat, des d'un punt de vista esportiu, de prestigi, etc. Però jo crec que veurem aleshores un equip competint raonablement bé a la Lliga. Si no passes contra el Nàpols, hi ha un risc d'implosió també a la Lliga, molt, que la temporada diguéssim, es faci eterna perquè ja no hi hagi un objectiu realment motivador i realista. No? Tens el carmelet de dos partits més de la Champions que farà que vagis al Metropolitano, que rebis a la Unió Deportiva, que no sé, d'una determinada manera, jo crec, eh?
Totalment, jo comparteixo aquesta visió. Ens va passar la primera temporada que va arribar Xavi, que va fer el relleu a Koeman, aquell equip anava en tendència positiva, va caure contra l'Interact de Frankfurt i es va desmoronar, va perdre tota la intensitat i totes les ganes de competir. No hauria de ser així, però és molt probable que passi. Jo, de fet, justament vaig fer aquesta mateixa lectura el dia del Getafe. Just veníem de jugar contra el Nàpols i vam veure una bona versió del Barça. Jo vaig interpretar que esperonat una mica per veure el nivell d'Europa, per tenir la Champions a prop, per tenir aquestes ganes una mica de millorar. A Sant Mamés se'm va caure una mica aquesta argumentació, però està clar que la temporada se'ns pot fer molt llarga, perquè hi ha equips, no sé, com el Girona o l'Atlètic Club o fins i tot l'Atlètic de Madrid, que poden estar més acostumats i que poden aguantar i que els interessa ser segons o tercers, i això doncs els estarà motivats. El Barça, si s'allunya del primer lloc i tal com anem, sembla que no ens hi acabarem de costar mai, se li pot fer molt llarg i això llavors pot ser complicat, perquè cada vegada sí ha estat l'equip una mica desanimat, cada vegada es pensem, és que no hi van, és que no en tenen ganes. Jo crec que sí que en tenen ganes, però es desanimen d'ells mateixos de veure que no arriba, que no tenen el futbol suficient, doncs amb pocs objectius realment ambiciosos al davant se'ls pot fer molt difícil.
Sí. Un quart i mig de nou, a les 9 en punt, Barça-Mallorca. Ara tornem.
RAC 1. ¿Has visto la nueva Ford Courier?
Es el vehículo comercial más pequeño que puede cargar hasta 2 europalets.
Amb la máxima cualificación Platinum, los premios Euro NCAP a la seguridad.
Y ojo al dato, sistema de conectividad con pantalla de 8 pulgadas.
La petita gran joia dels vehicles comercials de Ford és la nova Ford Courier, amb entrega immediata i 4 anys de garantia. Vehicles comercials Ford, a la xarxa de concessionaris de Catalunya.
Eso es todo desde las gaunas. Saludos cordiales.
Arriben els Wow Days amb descomptes de fins al 25% amb vehicles nous i d'ocasió al Quadis Autocentre de Sant Boi. Kia, Nissan, Mercedes, Honda, MG, Mitsubishi, preus únics en totes les nostres marques. Visita'ns del 14 al 16 de març al carrer de la Riera Roja de Sant Boi i no deixis passar l'oportunitat.
RAC 1. Els Premis Ràdio Associació reconeixen aquest any les transmissions esportives de RAC 1.
El Barça juga a RAC 1, coralitat, és equip.
Gràcies i visca la ràdio esportiva en català.
A RAC 1 també està de celebració perquè aquests premis han distingit amb una menció d'honor el responsable del sistema informàtic i la veu de RAC 1, Carles Godó i Vallvé.
Aquesta menció la vull compartir amb la primera persona que hauria trucat quan em van comunicar que rebria aquesta menció i que segur que estaria orgullós de mi, el meu amic David Marca.
Moltes
gràcies.
Tots som u. RAC 1, tots som
u. El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
6 minuts i arribarem a 2:15 de la nit, a les 9 en punt, a l'estadi olímpic Lluís Companys, a la sintonia de RAC1. Barça-Mallorca. Amb qui no ens surt el Barça, Marta?
Amb Ter Stegen a la porteria, amb Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez i Cancelo a la defensa, a la base del quadrat Christensen i Gundogan, més avançats Rafinha i Joao Félix, i al davant Lamine Yamal i Marc Guiu.
Amb qui no ens surt el Mallorca, Laia?
Raskovic a la porteria, tres centrals, Nastasic, Raillo i Copete, carrilers Giovanni González i Lato, mig del camp Samu, Sergi Darder i Morlanes, a dalt Larín i Muriqi.
Repassem les notícies essencials de l'actualitat del Barça i hem de començar parlant dels 37 milions, la desviació que acumula a hores d'ara respecte al pressupost que va presentar a l'inici de la temporada el Barça.
Sí, 37 milions, que poden ser més si el Barça no es classifica pels quarts de final de la Champions. Entre el bonus per classificar-se, el ticketing i ingressos associats, significaria perdre, segons el club, 15 milions que estan pressupostats. Aquest càlcul que fa el Barça, la de l'esviació del pressupost, no té en compte el que suposa no comptar amb la palanca fallida que deriva de Barça Studios, amb 40 milions d'incompliment pendents de l'estiu i els 60 que han d'entrar ara al juny. La palanca és una altra carpeta.
El Barça decidirà en els propers dies si trenca amb Nike com a proveïdor de la samarreta.
Ahir va haver-hi cimera amb Puma i l'altra alternativa és autoproduir-se la samarreta amb una marca pròpia. El problema és que la penalització milionària a la que s'haurà de fer front, se n'ha de cuidar algú, l'ha d'afrontar algú, perquè si es trenca aquest contracte, doncs s'haurà de pagar. Contracte, recordem que està signat fins al 2028.
Pedri pot arribar al clàssic del 21 d'abril al Bernabéu.
Sí, una informació que va avançar Mundo Deportivo i confirmada també a RAC1. La lesió que té ara el recte femoral de la cuixa dreta no és en el mateix punt exacte de la darrera lesió. Això fa que la seva recuperació sigui molt més ràpida del que podia semblar en un primer moment, amb la paraula quiròfan planant sobre la taula i que ara per ara està de totes descartat. Pedri no només no necessitarà cirurgia, sinó que ja és definitiu, podrà reaparèixer amb els seus companys molt abans del que s'esperava. Per això, ara mateix no està descartat pel clàssic del 21 d'abril al Bernabéu i fins i tot podria reaparèixer abans. Això sí, sempre amb molta prudència i pendents de com se senti el migcampista donat el seu historial.
El Barça veu la inscripció d'Íñigo Martínez com un problema i per això s'acosta la rampa de sortida aquest proper estiu.
A hores d'ara, fonts del club admeten que Íñigo Martínez no té garantit el seu futur al club, malgrat tenir un segon any de contracte signat i un tercer opcional. És més, té molts números d'estar a l'aparador aquest estiu perquè se l'ha d'inscriure des de zero, com si fos un fitxatge, i fer-li lloc serà molt complicat tenint en compte que el Barça té extremadament difícil tornar a la regla del 1-1. El Barça va fitxar Íñigo Martínez l'estiu passat a cost zero, amb un sou que ens diuen no era de l'escala baixa del vestidor, i la Lliga va acceptar que el club blaugrana l'inscrivís només per una sola temporada perquè no tenia més marge, quedava pendent fer els deures a partir del 30 de juny. Era una pilotada endavant que s'hauria de resoldre en el futur.
Més enllà d'Íñigo Martínez, la direcció esportiva detecta un excés de centrals i totes les mirades estan posades en Ronald Araujo.
La peça que pot desencadenar que hi hagi més o menys sortides en aquesta demarcació és Ronald Araujo. De portes endins, hi ha dubtes sobre si el capità voldrà continuar o no la temporada que ve al Barça. Al marge de la voluntat del central, també s'ha de tenir en compte que el club necessita una venda important que s'acosti als 100 milions per millorar la seva situació econòmica. També Koundé té cartell i el seu rendiment irregular el posa sota els focus d'un possible comiat.
La continuïtat que no genera dubtes és la de Pau Cubarsí.
El club ja li ha traslladat la confiança en una primera presa de contacte per millorar-li les condicions. El central de 17 anys té contracte fins al 2026 i quan en faci 18 se li farà un nou contracte professional. Ja hem explicat a RAC1 que no té intenció d'escoltar cap oferta, malgrat tenir una clàusula molt baixa.
Pep Tormos, bona nit.
Hola, bona nit.
Fem un repàs de l'actualitat informativa.
Unes 40.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, es manifesten a aquesta hora al centre de Barcelona en suport a la vaga feminista del 8 de març. La capçalera de la marxa ja ha arribat a l'Arc de Triomf, on s'està fent l'acte final. Anem cap allà, a Giró.
Sí, a pas molt lent els manifestants, amb un ambient familiar, han anat arribant al Passeig de Gràcia fins a l'Arc de Triomf, proclames feministes contra el sistema patriarcal i també les desigualtats que han d'afrontar les dones, tot plegat amb música de fons. I també s'han sentit crítiques a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, per haver dit que els homes també tenen de tenir un dia. Raquel Sanz d'Esquerra, la socialista Lluïsa Moret, presidenta de la Diputació de Barcelona, i Laura Borràs, de Junts, s'han posat les mans al cap.
Recordar-li a la senyora Ayuso que el Dia dels Homes són els 365 dies de l'any, i dir que amb lideratges com els de la senyora Ayuso el que tenim és el millor aliat pel patriarcat. La resposta més contundent a aquestes declaracions és que quan les dones deixem de morir pel simple fet de ser dona, quan aconseguim evidentment la igualtat real, doncs ja en parlarem. Les xifres són la realitat que vivim i que coneixem i per la qual cal treballar per transformar-les.
A l'escenari ara es llegeix un manifest, un discurs coral amb moltes veus que va fins i tot més enllà de les reivindicacions feministes. També inclou referències contra la llei d'estrangeria, contra la guerra de Palestina i l'exportació d'armes.
Gràcies, Cesc. Informació de servei. A aquesta hora ja s'ha restablert la circulació de trens a les línies R3, R4 i R7 de Rodalies entre les estacions d'Arc de Triomf i Montcada Bifurcació. Durant dues hores ha quedat tallada per l'atropellament d'una persona a Torre Baró. Ara la línia va recuperant poc a poc les freqüències d'horaris. I en cultura, al Festival de Cinema de Màlaga s'hi acaba de fer la presentació oficial de la nova sèrie de José Corbacho, una producció plena d'actors catalans que es diu Un Nuevo Amanecer i que es podrà veure a la plataforma A3 Player a partir d'aquest diumenge. Més detalls, enviat especial de RAC1 a Màlaga, Eudald Martínez.
Sí, una sèrie sobre una estrella de televisió en hores baixes que ha d'ingressar en un centre de desintoxicació per culpa de la seva addicció a les drogues. A partir d'aquí, Corbacho crea una comèdia plena de sàtira sobre el món de la televisió, la classe alta o fins i tot la bretxa generacional. Ho fa més amb un repartiment ple de catalans, com ara Yolanda Ramos, Vicky Peña, David Selves o fins i tot la col·laboradora del Versió RAC1, Judit Martín. Corbacho en parlava en declaracions a RAC1.
De fet, em van proposar, escolta'm, això ho podríem fer a Madrid? I jo vaig dir, sí, pot fer a Madrid, però ho dirigirà un altre, perquè que ho hagués anat a fer, cap problema, però és que em venia molt de gust, i aleshores, al fer-ho a Barcelona i voltants, doncs, doncs bàsicament jo buscava talent d'aquí.
Per cert, que d'aquí una estona el que també es presentarà al públic malagueny és la nova pel·lícula de Quique Maillo sobre la història del grup Locomia.
Doncs això seria tot per ara.
Gràcies, Pep.
Fins ara.
Gran amant el Pep també del pernil, sí, Bataller l'únic, el gran, sí, Rasero Bataller l'únic. Allà els camerinos de Buos, quan toqueu, també pernil Bataller que va amunt i avall.
Pocs cops, m'agradaria que n'hi hagués més, sí.
Doncs mira, una crida aquí en Guillem i companyia, que n'estigui una mica, home. En pernil Bataller l'únic, el trobareu a les millors xarcuteries, a les carnisseries, amb aquest greix intramuscular dels porcs criats amb alimentació pròpia que el fa tan tendre que li donen un sabor únic. A més, per cert, del 18 al 21 de març podeu visitar l'estand alimentària de Bataller al recinte Gran Via, al pavelló 3.
Hòstia,
per tant,
boníssim,
allà,
això, tu.
L'estand de Bataller alimentària del 18 al 21 de març a la Gran Via, al recinte de la Gran Via de la Fira de Barcelona, al pavelló número 3, allà els trobareu tallant pernil, segur.
Ho estic veient claríssim, això és just després del Metropolitano, o sigui, o bé per celebrar o bé per oblidar. No?
Una sempre
mica de Bataller l'únic,
va bé. Sempre,
que... Sí.
Hi haurà gent que no es mourà d'allà a l'estat, no, com aquella gent que va als casaments i no es mou del costat del tallador, sí, de pernil, doncs igual.
No sé si encara passa això, Puig, a l'alimentària, que hi havia gent que sortia gairebé amb camions de productes sí, de mostra gratuïts, eh? Hi havia gent que sortia amb motxilles d'expedició al K2, eh?
El menú per tot l'any.
De la resta de l'actualitat esportiva, Gerard, què destaquem?
Destaquem que estarem molt pendents avui del que faci el Nàpols. Juga el Barça, també juga el Nàpols.
Un també juguen avui?
Sí, sí.
Ara no s'hi posen d'aquí poc.
Tres quarts de nou, Nàpols-Turí. Intentarem, evidentment, si passa qualsevol cosa que sigui de rellevància o d'interès, o qualsevol lesió, Molló.
Sí, home.
O ciment, ruptura aquí petiteta,
home, no? No li desitgem cap mal.
No.
Res, 4 o 5 dies.
10 dies, general, sí, 10 dies. Si vols, 10, que descansi una mica. Jo...
No passaria res, tampoc.
Un copet.
M'he estat mirant i juguen bastant els titulars, menys un dels centrals, Arramani, i el lateral esquerre, Olivera, sí, i un dels migcampistes, Traoré, la resta, els titulars.
Sí, juga Zielinski perquè la Champions no està inscrit, però diguéssim que dona descans a Traoré, que serà qui jugarà dimarts, crec, i juga Mario Rui i Ostigard. Un central i un lateral, com diu el Marc, el més probable és que Rahmani ja estigui recuperat de la lesió, de la petita lesió que va tenir contra la Juve, sigui Rahmani, Juan Jesús, la parella de centrals, i que a l'esquerra, en comptes de Mario Rui, jugui Olivera, que és qui va jugar contra el Barça també en el partit d'anada. La resta, sí, sí, Adal, Politano, Simeni i Baratskelia són els tres que començaran aquest partit a 3:15 contra el Turí, que és un equip de la zona mitjana de la Lliga Italiana.
Per cert, de cara a dimarts queden poquíssimes entrades a la venda, i les que queden piquen perquè van a partir dels 160 euros, per tant, ple estarà l'estadi olímpic Lluís Companys dimarts per rebre el Nàpols. També estarà ple d'aficionats italians que han esgotat totes les entrades que hi havia per l'afició visitant. Més de 2.700 seran aquí animant el seu equip.
A banda d'això, mira, tenim, per exemple, Copa del Rei d'hoquei patins a Calafell. S'ha acabat el partit entre el Barça i el Reus. El Barça classificat, el Reus eliminat, Barça 3, Reus 1. a 2:15 de la nit ja l'últim partit de quarts de final. Voltregà Igualada, demà les semifinals, Calafell, Sant Just la primera, la segona el Barça, veurem contra qui de moment espera rival. A més, tarda de motor, hem tingut classificació al Gran Premi de l'Aràbia Saudita de Fórmula 1 amb pole pel de sempre per Max Verstappen, segon Charles Leclerc, tercer Checo Pérez, quart Fernando Alonso. Carlos Sainz l'han operat d'urgència avui, apendicitis, i per tant no correrà el Gran Premi de l'Aràbia Saudita. I ha començat també el Mundial de Motociclisme, és veritat, encara amb dues sessions d'entrenaments lliures, amb Marc Márquez liderant la segona sessió amb l'asfalt moll, és veritat, perquè ha plogut entre la primera i la segona sessió, però vaja, Marc Márquez en l'estrena amb Ducati, amb l'equip Gresini, doncs ha marcat el millor temps, temps poc representatius, veurem demà que és quan és la classificació, que és el que acaba passant. I tenim un partit de la Lliga Sobal que acaba de començar, del Granollers a la pista del Cangas, de moment, primers minuts, 2-1 perd l'equip granollerí.
Parlaves, Laia, de l'entrada de dimarts. Avui, clar, també és un divendres, un partit de Lliga contra el Mallorca, una cosa que passa poquíssim. No sé si tens alguna previsió.
Sí, previsió similar a la del dia del Getafe, que va ser de 36.000 i algo, potser una mica superior, però sense arribar als 40.000. Aquesta és la previsió que hi havia pel partit d'avui.
Un consell, perquè a mi m'ha passat, el partit és en divendres, centrem-nos, perquè això passa a vegades, que de cop i volta ja vas tot el cap de setmana. Jo avui he pujat al cotxe, un camí cap aquí,
sí.
I he posat la ràdio i he pensat, com és que no sonen els súpers?
Ja. Què fa el clapet ara?
I de cop i volta he pensat, hòstia, és divendres.
No, és sensació de molt dissabte, no?
Sí,
total,
oi que sí?
Total.
És desastrós, sí. Això dels partits en divendres. No, perquè et descol·loca absolutament. No sabré quin dia viuré fins dilluns. Ho tinc assumit.
Ahir em vaig trobar la prèvia a Xavi, de cop i volta, i dic, què fot Xavi ara parlant?
Un dijous. Sí. I tant, tens tota la raó. Estem acostumats últimament a que el Barça jugui en dijous a Europa League, però...
Jo em vaig posar una alarma al mòbil per recordar que havia d'anar a la roda de premsa. Sí.
Fem una radiografia del Mallorca al Vasco Aguirre.
Que viu un dels moments més dolços de la temporada. S'ha classificat per la final de la Copa del Rei i ve de guanyar el Girona en l'última jornada de Lliga. Els resultats, lluny de son moix, però són molt dolents. Només han sumat, atenció, 8 dels 39 punts que han disputat a domicili. A falta de 10 jornades pel final de Lliga, són 15ens amb 8 punts de marge del descens, però per tant sembla que tenen bastant feta la salvació. Aguirre, però, no vol que ningú es relaxi, sobretot que es pensi que el Barça és un equip vulnerable pels darrers resultats i la irregularitat de l'equip de Xavi. A la primera volta, els mallorquins, recordem que es van avançar dues vegades al marcador, 1-0 i 2-1, però el resultat final va acabar sent d'empat a 2. El Mallorca visita avui Montjuïc amb les baixes de Mascarell, Mafeo i Valient per lesió.
La tàctica del rival.
Javier Aguirre planteja un partit amb el seu esquema habitual, 5-3-2, amb 3 centrals i 2 carrilers, però a mi hi ha un fet que m'ha sorprès, i és que juguen tant Morlanes com Sergi Darder. Això vol dir que en comptes de rock and roll al mig del camp, Javier Aguirre avui juga amb una mica els jugadors que més domini poden tenir de la pilota, amb els que la saben tocar. Darder, Morlanes són jugadors que si reben la pilota saben què fer. En comptes de Dani Rodríguez o Antonio Sánchez, que han jugat molts moments com a titulars al costat de Samu Costa i era un tribot doncs molt destructiu, avui Aguirre aposta per un mig del camp que, si volgués tenir una mica la pilota, doncs home, Morlanes i Darder són jugadors que la veritat és que la saben tocar. A partir d'aquí, és un equip, i ho va dir Xavi a la prèvia, que pressiona a l'home en algun moment. És veritat que potser la seva pressió no és molt i molt alta, no pressiona tant a dalt com d'altres equips, però sí que fa alguna vegada la pressió a l'home. De fet, l'1-0 del Mallorca en el partit a Son Moix ve d'una errada del Barça en la sortida de pilota i d'una pressió alta del Mallorca, per tant, veurem si avui ho repeteixen. Ara, això vol dir que pressionaran tota l'estona? Doncs no, segurament. El més lògic és que el Mallorca es tanqui al darrere i esperi sortir al contracop, que també és una de les seves armes, tal com ens explica el Tiadro B, del Diari de Mallorca.
El Barça se trobarà un Mallorca que no està incòmode sense tenir sa pilota, li agrada tenir ses línies molt juntes, deixar pocs espais, i a partir d'aquí cercar-se sa vida, cercant, fent mal a ses bandes, a una contra, amb els carrilers, o després ja esperant un moment d'inspiració de Vedat Muriqi, que enguany no està en el nivell, ara surt d'una lesió, no està en el nivell de sa temporada passada, però sempre és un jugador molt, molt a tenir en compte.
I és que tot l'atac del Mallorca pivota al voltant de Muriqi, el busquen constantment per sortir en llarg i buscar la segona jugada, ho van fer a Somogen el 2-1, Muriqi li va guanyar aleshores la partida del duel a Oriol Romeu, i va ser Abdon qui va finalitzar. Avui la seva parella a dalt serà Larin, que també té aquestes característiques, és capaç d'anar a la segona jugada, és un jugador més ràpid que Muriqi, que a més també intentarà finalitzar doncs totes les centrades laterals que li arribin de Toni Lato i de Gio González, i que és perillosa pilota aturada. Pilota aturada el busquen gairebé sempre, i per tant el Barça n'haurà d'estar molt pendent. El Mallorca, a més, una dada que crec que és interessant, és l'equip de la Lliga que més duels ofensius aeris guanya de tota la Lliga. I això s'explica, en gran mesura, gràcies a Muriqi.
El jugador més en forma.
Manu Morlán és de 25 anys, migcampista. Juntament amb Darder, com hem dit, dels jugadors amb més capacitat per tenir la pilota i d'organitzar l'equip. Alterna alguna titularitat també amb alguna suplència, perquè aquest mig del camp, com hem dit, va rotant. Però és veritat que és un jugador que jo sempre que el veig crec que és dels que s'associa millor al Mallorca, dels que d'alguna manera entén millor el joc i dels que entén millor també els dos puntes, tant a Muriqi com a Larin. Per tant, serà interessant que avui al mig del camp del Barça el colli i no el deixi pensar.
Marc, ara comentava que al Barça li aniria bé un to, un joc, un resultat com el del dia del Getafe. És veritat que aquell dia el Getafe va semblar molt poc al Getafe de Bordalàs, no? Hi havia una certa alegria, no? Com una certa, fins i tot, desconnexió defensiva. Jo crec que avui tocarà mastegar molta sorra, no?
Sí, 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 perquè el conjunt mallorquí, com ens explicava molt bé el Gerard i la Laia, doncs, en la defensa és el que es fa fort, en algun moment ens podran pressionar el Getafe, però en alguna jugada molt pensat, i jo crec que la gran majoria del temps estarà enmig del camp cap endarrere, molt tancats a darrere. Fixa't, per exemple, com a exemple, últimament li ha complicat molt la vida al Girona, que és un dels millors atacs de la Lliga, que li ha costat molt marcar gols i generar futbol. Per tant, Aguirre en aquest sentit se les sap totes, i alguna en té de pensada per atacar. Estic d'acord amb el Gerard que això de que surtin Morlanes i Darder és un punt sorprenent, posa jugadors de bon toc al mig del camp. Algun contracop intentarà fer, la idea clàssica d'Aguirre en aquest sentit no sorprèn. Intentar fer el primer golet, sigui com sigui, d'alguna jugada aïllada, d'alguna jugada pilota aturada, com sigui, algun contracop, i després acabar-se de tancar darrere. No serà fàcil pel Barça, tant de bo tingui aquest potent d'encert, pugui pujar una mica la confiança, ho necessitarà en principi. Per això, si pensem en el Nàpols, un partit molt diferent, un to molt diferent, plantejaments molt diferents als que plantejarà avui el Mallorca, i un Nàpols que torna a jugar molt a l'atac, a pressionar i a tenir la pilota.
Molt bé, fem un repàs de les banquetes, que també poden ser importants.
Obramat, el magatzem de la construcció i la reforma, li ofereix aquest espai.
La del Barça.
I tenim Lewandowski, Fermín, Oriol Romeu, Vitor Roque, Sergi Roberto, Marc Casadó, Unai, Héctor Fort i Mikhail Faye, i de porters suplents Iñaki Peña i Cochen.
Una banqueta pràcticament sense defenses, Héctor Fort només i Mikhail Faye, aquest central de ve del planter, que està jugant al Barça B, s'ha fitxat aquest any, en el fons dos jugadors per això de la casa. Després al mig del camp Fermín, avui alguns minuts ha de tenir, i si en algun moment ens creéssim Oriol Romeu o Sergi Roberto, hauria de tenir algun minut, però sobretot els canvis vindran al davant. Lewandowski entenc que li va bé descansar, però alguna estoneta pot ser que el veiem. I Víctor Roque, aviam amb quina cara surt, perquè avui està clar que no estarà gens content d'estar a la banqueta veient a Marc Guiu a l'11 titular.
I la banqueta del Mallorca?
Hi ha dos porters suplents, que són Grave i Pichu Cuellar, i jugadors de camp Van der Heijden, Jaume Costa, Nacho Vidal, Dani Rodríguez, Antonio Sánchez, Yuzun, que és un defensa del filial, Abdon, Javi Llabrés i Radonjic.
Destacar aquests migcampistes que s'han quedat avui a la banqueta, si ens sorprenia que entressin Morlanes i Darder, és perquè Dani Rodríguez i Antonio Sánchez són dels bastant titulars, sobretot Dani Rodríguez. Quatre assistències ha donat, amb migcampistes més de pressió, de ritme, d'intensitat. Pot ser que surtin segur la segona part Dani Rodríguez i Antonio Sánchez, i també a la punta d'atac Abdon Prats, que avui és suplent, normalment és suplent, però suma 5 gols, els mateixos que Muriqui, el màxim golejador del Mallorca.
Benvolgut professional, que el teu client vulgui finestres a mida que s'ajustin a les seves necessitats és una bona idea. Si a més suposen un estalvi energètic al seu habitatge, és encara millor. I per això a Obramat t'oferim finestres a mida de PVC i alumini que s'adapten a qualsevol reforma, a més del millor assessorament professional per ajudar-te. Professionals de la construcció i de reforma. Obramat.
16 minuts i començarà el Barça-Mallorca a l'estadi olímpic Lluís Companys, evidentment a la sintonia de RAC1. Ara tornem.
El Barça juga a RAC1.
A CaixaBank sabem la importància de tenir algú a prop. A l'illa més remota del món i aquí, a prop teu. Per això tenim presència en més de 2.000 municipis per promoure l'economia rural. Impulsem l'ocupació dels joves amb la formació professional dual i donem suport als emprenedors amb més de 100.000 microcrèdits l'any. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
Ei, perdona, una estrella.
Ei, una estrella.
Perdona, una estrella.
Una estrella.
Què? Un crit valent?
Vinga, tots units fent força.
Una estrella!
De seguida.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Benvolgut multireformista. A Obramat no podem abaixar-te els impostos ni el preu de la gasolina de la teva furgoneta, però sí que podem ajudar-te amb els nostres preus. Per això a Obramat revisem cada dia els nostres productes per oferir-te les millors marques professionals amb els preus més baixos de la zona, IVA inclòs. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Pots reformar o viure l'experiència Fontgas. Cuines, banys, paviments, revestiments, electrodomèstics. Coneix de primera mà les últimes tendències per a la reforma de la teva llar o negoci a les quatre exposicions de Fontgas a Terrassa, Sabadell, Barcelona i ara també a Granollers. Pàrquing gratuït a totes les nostres exposicions. Visita'ns a fontgas.com i a les xarxes. Fontgas. A Barcelona som al carrer Vilamarí, a prop de la plaça Espanya. Fontgas.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt, els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Per a tu, esportista, Nutrisport ha ampliat la seva gamma de barretes i batuts de proteïna, ara amb més sabors que mai. Les barretes i els batuts de Nutrisport són l'snack proteic perfecte per prendre on vulguis i quan vulguis. Nutrisport, l'aliment dels esportistes. A la venda al teu gimnàs, a la teva farmàcia, botigues especialitzades i al web nutrisport.es.
Per tots els que diuen
l'estiu és la millor època de l'any,
és que no coneixen la primavera Nissan. Gaudeix d'una baixada excepcional de la TAE a tota la gamma fins al 20 de març. Sí, sí, baixem la TAE a tota la gamma Nissan.
Visca la primavera!
I a més un 25% de descompte en accessoris. Finançant amb RCI Bank.
El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
14 minuts mal comptats i començarà el Barça-Mallorca a l'estadi olímpic Lluís Companys a la sintonia de RAC1. Amb qui no ens surt el Barça, Marta?
Amb Ter Stegen a la porteria, amb Koundé, Cubarsí, Íñigo i Cancelo a la defensa, a la base del quadrat Christensen i Gundogan, més avançats Rafinha i Joao Félix, i al davant Lamine Yamal i Marc Guiu.
Amb qui no ens surt el Mallorca?
Raskovic a la porteria, tres centrals, Nastasic, Raillo i Copete, als carrils Giovanni González i Lato, mig del camp Samu, Sergi Darder i Morlanes, i a dalt doble punta amb Larín i Muriqi.
Doncs en Gerard, la nostra audiència com està? Com a mínim aquells que s'han posat en contacte amb nosaltres.
Bé, jo crec que hi ha gent que és optimista avui. Agrada que Marc Guiu sigui titular en alguns dels nostres oients que estan ara mateix comentant la jugada amb l'etiqueta FRAC1, però evidentment la qüestió principal en aquesta prèvia és i Vitor Roque què? Així s'ho han preguntat molts dels oients. La veritat és que hi ha gent que que no sap encara ben bé per on agafar-ho, però que, en fi, que destaca aquesta suplència de Vitor Roque avui per darrere de Marc Guiu. Però hi ha gent que és optimista. Mira, per exemple, el Peter, el Marc, diu: jo, com sempre, sóc optimista i m'agrada Marc Guiu de titular. Per tant, aquesta és una mica la línia. Hi ha gent que li agrada veure Marc Guiu en punta avui, mentre hi ha d'altra gent que es pregunta què hem fet amb Vitor Roque i amb els 30 més 30 que s'han pagat per ell.
Sobre Sergi Roberto, que hem comentat abans que era estrany perquè porta ja 8 partits sense jugar, 3 oficialment lesionat, segons el club, segons el comunicat mèdic, per unes molèsties al tendó d'Aquiles, i els 5 últims que no ha jugat i avui de moment comença a la banqueta. Doncs Sergi Roberto no s'ha ni escalfat amb els seus companys suplents avui sobre la gespa. Són 9 suplents més els 2 porters, només s'han escalfat 8 futbolistes. Em sembla significatiu perquè ja fa escalfaments que comentem amb la Marta que no hem acabat de veure Sergi Roberto i avui sí que ens hi hem fixat si era en algun moment ha sortit o no. Doncs no, Sergi Roberto no ha sortit per res sobre la gespa de l'Estadi Olímpic. Per tant, sembla significatiu que el capità no s'hagi ni escalfat amb els seus companys, que faci 5 partits que no juga amb l'alta mèdica i, a més, tenint en compte totes les baixes que hi ha al mig del camp.
Com deia el Puig fa una estona, és un dels misteris per resoldre. Necessitaríem el professor de debò per resoldre'l, perquè que ni s'escalfi, però en canvi tingui l'alta i estigui a la convocatòria, no? Vull dir, és com una mica estrany tot plegat.
Jo he portat l'estrella d'am.
Ara,
a la vera, per obrir-les avui per Marc Guiu. Avui veig doblet de Marc Guiu.
Doblet,
sí, doblet de Marc Guiu, a més amb aquest pentinat que ara se m'ha fet aquí, una mica tenyit.
Una mica tenyit. Com deu ser molt, la Puig.
Tenyit del tot,
un homenatge a Goku, no?
Una mica, jo crec que un homenatge a l'estrella daurada, no?
Ara, clar, bé.
Estrella daurada, aquí, per això ho ha fet Marc Guiu, per això omplen la nevera per obrir estrelles avui amb els gols del davanter centre del Barça.
Que, per cert, si el Barça elimina el Nàpols, ja començo a treballar en la promesa si l'equip va avançant a la Champions, faré alguna promesa amb canvi estètic radical.
Això és que ho veus molt pelut.
Més apostes, eh? Dobles l'aposta,
L'altre dia, el tu diràs, li vaig dir al Damià que li regalava un cap de setmana en un hotelet de la Garrotxa.
Ho vaig sentir.
Si el Leipzig...
un bon pernil.
I després la pel·lícula, com va acabar?
Un bon pernil a Openda, que li has de regalar.
Aquesta pel·lícula l'hem vista 700 vegades. La tornem a mirar per a veure si algun dia acaba diferent. Pam! I acaba igual.
Hauríeu de fer com jo i anar al teatre directament.
Sí, exacte.
Caic cada vegada.
Deixa't de cases de colònies i de promeses al Damià, que has de guardar alguns calorons, Final de temporada.
Ui, el missatge aquest. Sí. Clar, si vas enviant missatges a Xavi perquè Lewandowski sigui suplent, així qualsevol. Encara me'n falten 12, no?
Sí. Amb el hat-trick de dimarts s'acostarà als 30.
Mira, el hat-trick de dimarts el firma fins i tot el Ballera. Home, mira què tic.
Home,
mira que
espero,
Sí, i tant que sí. I com ho veurà tot plegat el Toni García Ramon? Creieu que estarà content, que estarà positiu? Sí. O...
Impossible.
No del tot.
I tant, no del tot.
Però vosaltres algun dia l'heu vist amb un to així com més àcid
està al costat de l'entrenador.
Sí, incondicionalment.
Exacte.
Sí. La cara té.
El 1981 s'estrenava Mad Max 2. La pel·lícula seguia les aventures de Max Rokatansky, un paio que s'havia convertit en una espècie de justicier de la carretera. El film es centrava en la història d'una colònia assetjada per uns bandolers que volien quedar-se al seu combustible. El dolent de Mad Max 2 es deia Humongous. Anava vestit com si s'hagués escapat d'un club de Sado i es feia dir a si mateix rei del rock and roll i ayatolà del Páramo. A Humongous li donava tot igual, excepte una cosa, la benzina. Només hi havia per atropellar enemics i per gastar benzina. Ara que diuen que existeix la possibilitat de que Xavi Hernández es quedi la propera temporada, jo vull proposar Humongous com el relleu ideal per la banqueta. Pensem-ho bé. Aquest sonat té tot el que necessitem. Acollonaria el vestuari, faria por als àrbits i li donaria a l'equip una cosa que fa molt de temps que se li ha acabat. Benzina, collons! Benzina!
Doncs, efectivament, hi havia una càrrega de crítica en la situació actual del Barça i de l'entrenador. Per cert, que avui tenim himne en directe d'una cantant...
Scorpio.
Scorpio, es diu. Sí.
Participant de la primera edició d'Eufòrio.
Ah, molt bé. No la coneixia, però té un tros de veu, eh? Vull dir,
doncs al descans interpretarà un parell de cançons seves.
Sí? Molt bé. Gràcies, Laia, per la dada.
Informació de servei.
Sí, ara feia dies que no ho vèiem.
Per això... És més habitual en els partits del femení, tot i que tampoc ho fan sempre.
Molts dies hi ha un DJ, no? O bé sí. Algú...
Sí. Què us agrada més? Què us agrada més? Puig, a tu què t'agrada més d'aquests més partidari?
Ai, que no hi hagi res, cap actuació musical.
Tu t'has de triar millor això. Ara, des de l'època de la Roser, que no recordava que això es fes.
Sí, tens raó, la Roser. Home. El que passa que el Puig tornaria als coixinets, sí. Aquells que hi havia als seients, i deixem-nos de música... i d'històries i tot plegat. Pels més joves que ens esteu escoltant, durant molts anys, a l'estadi del Barça, tu podies anar a llogar un coixí que costava 100, en el seu moment 100 peles o 150 pessetes, és a dir,
un euro
menys un euro, però és igual, ara segurament costarien 2 euros, perquè tot s'ha multiplicat per... I era un coixí que te'l posaves a sobre el seient, perquè el seient estava brut i estava fred, i era així com una mica més, no?, amorós, no?, per acollir el teu cul amb una mica de dolçor, i que servia quan l'àrbitre l'embolicava, doncs molta gent el feia volar fins al camp, diguéssim, no? És veritat que els més antics, els de l'època del meu pare, per exemple, pesaven més i arribaven molt més fàcilment a l'estadi. Els de la meva època, segurament també de la teva Puig, de la teva Molló,
ja planaven.
Ja era més difícil, havies de ser un rei del frisbee.
Avió de paper, no?
Sí, costava més perquè eren no pesaven gaire, diguéssim, no? I aleshores no arribaven a l'estadi.
Devien desaparèixer per això, perquè la gent no es llancés, no?
Era brutal, però... És a dir, quan hi havia mala maror, hi havia mal rotllo la directiva, torn...
Sí.
No, i la gent estava emprenyada...
I era una font d'ingressos, ara que
ho va fer. Es podria monetitzar.
Mireu de cara a la pela,
sí, sí, eren allò... Sí, hi havia uns encarregats dels coixins aquests, que a més després el tornaves, és a dir, tu pagaves simplement pel lloguer de... d'aquelles dues hores.
Com els gots de festa major, no?
Igual, que de fet ara ho fan aquí a l'Estadi Olímpic. Avui ho he descobert. Només per 2,40 euros et donen el got de plàstic amb el nom i el número del jugador que et toca. A mi m'ha tocat Araujo. I després, si el tornes, et tornen els calés. I si te'l vols endur cap a casa, que clar, això és, tu vens aquí, tu que ets pare,
sí,
i, home, tu vens aquí amb les criatures, sí. I dius, carinyos, que després el tornarem. Sí, ah, sí, el tornarem, sí, sí. I una merda, el tornarem. Sí, me'l vull endur cap a casa, pare, no? I què has de fer? 2,40 més 2,40, 4,80.
Amb l'excusa de ser ecològics i no gastar-los i no malgastar-los, uns perquè se'l volen quedar els nanos i els altres perquè fan tard o perquè tenen pressa per marxar, tothom se la porta a casa. Sí,
puto ecologisme, Guillem.
No, fora de l'ecologisme, però de veritat, no de mentida.
Hòstia, sí. És frase de samarreta, eh? Puig, et regalaré aquesta samarreta. Te la posaries o no? No,
tant, perquè...
Sí? En segons quins entorns podries prendre mal, però en fi, ja no ve d'aquí. Sortirem de l'hort...
És una caixa de sorpreses,
de punteta,
eh?
Sí. El Barça encadena 5 victòries com a local contra el Mallorca.
Des de l'octubre del 2011, tenint en compte que els mallorquins han estat a segona divisió algunes temporades. El balanç de gols en aquests 5 partits guanyats pel Barça, demolidor, 20 del Barça per només 3 del Mallorca. L'últim partit que el Barça no va guanyar a casa va ser l'octubre del 2010. Un empat a 1 amb Guardiola, l'entrenador del Barça, i Michael Laudrup, del Mallorca.
Javier Aguirre no ha guanyat el camp del Barça en els 16 partits que hi ha dirigit.
Això que el primer va ser l'octubre del 2002. Fins avui han estat 16 precedents, com deies, 13 victòries del Barça i només 3 empats. L'últim, de fet, amb l'Atlètic de Madrid, empat a 1 el desembre del 2006. Des de llavors, Aguirre encadena
11 derrotes com a visitant contra els blaugranes. Avui busquem la dotzena. Aguirre ha dirigit partits al camp del Barça, Osasuna, Atlètic de Madrid, Saragossa, Espanyol, Leganés i Mallorca.
El Barça pot sumar 3 porteries a 0 consecutives per primer cop aquesta temporada.
Una cosa que era habitual la temporada passada, aquesta és molt estranya. Si mirem el global de competicions i la Lliga en particular, en els dos casos els blaugranes han deixat com a màxim 2 partits consecutius la porteria a 0. A veure si avui aconsegueix Ter Stegen mantenir la tercera. Ter Stegen, que avui arriba als 400 partits, per cert, és el tercer jugador estranger que hi arriba després de Leo Messi, que en va jugar 778, i Dani Alves, que en va jugar 408.
Molt bé, doncs sona l'himne del Barça a l'estadi olímpic Lluís Companys, senyal que surten a la gespa els jugadors del Barça i en aquest cas els jugadors del Mallorca, que van amb una equipació verd blavós, res a veure amb el Mallorca, per entendre'ns. El Barça de blaugrana, l'àrbitre principal Iglesias Villanueva, el VAR Pizarro Gómez Molló.
Iglesias Villanueva s'estrena amb el Barça aquesta temporada, això ja vol dir alguna cosa, vol dir que no és dels millors àrbitres de la Lliga, de fet jo el situo de la zona mitja-baixa, més tirant cap a baixa. Només queda un àrbitre que no ha xiulat el Barça aquesta temporada, i a mi em sorprèn, perquè tot i que ha baixat rendiment, a mi em continua semblant dels millors. De Burgos Bengoetxea, que l'any passat va dirigir 6 vegades al Barça, llegim avui a Mundo Deportivo, aquesta temporada és l'únic àrbitre de primera dels 20 que no ha xiulat cap vegada al Barça. A Iglesias Villanueva, per cert, dels àrbitres que no treu moltes targetes per partit, interessant avui perquè el Mallorca acostuma a fer moltes faltes per tallar el joc. El VAR Pizarro Gómez, com deies, un dels específics, no acostuma a muntar traques.
Recordem que hi ha apercebuts al Barça Cancelo, Christensen, Lewandowski i Oriol Romeu, i recordem també que avui Xavi no s'asseu a la banqueta del Barça, que està sancionat, ho haurà de veure des de la cabina dels analistes, i aquí a l'àrea tècnica hi veurem el seu germà, l'assistent.